sortides de to amb aspectes polèmics i no... sí que, per exemple, amb la qüestió de la colonització a Algèria, aquí sí que potser ha tingut un discurs més fort, però també perquè sap que aquí a Perpinyà juga amb un electorat doncs, format per peus negres, és a dir, de gent que va tornar d'Algèria en el moment de la independència, francesos d'Algèria que van haver de marxar i per tant es van instal·lar molts aquí. Mm. Doncs aquí juga amb una sèrie de bosses d'electors importants, però si no, no li hem sentit coses molt polèmiques. Ha fet un mandat de perfil molt baix, molt marcat en el discurs de la seguretat, la gestió eficient, etcètera, etcètera. I ja està, però no ha fet una política, diguem-ne, del que podríem dir, del que s'espera que són els clichés de l'extrema dreta clàssica. Uh-huh. Llavors, clar, això també contribueix en aquesta posició que hi pren avui a Perpinyà.
No, el que anava a dir que és, tenint en compte el pes i la importància que estaves explicant que té Aliot dins del partit, si finalment Le Pen no pot ser candidata, se l'ha de tenir en compte com una de les possibilitats o tot apunta a que serà Jordan Bardella qui ocupi aquesta candidatura?
Sí, jo crec que és el que dius. Jo crec que l'hereu, diguem-ne, és Bardella. Cal veure, en el cas del partit a nivell estatal, crec que és Bardella. Ell, l'últim congrés que va tenir lloc a Perpinyà, justament, Bardella va guanyar, si no m'equivoco, més de manera molt escandalosa, 85% a 15% al duel contra Lió. Va ser escollit Bardella com a president. El que passa és que jo crec que en els plans del partit, evidentment, encara hi havia explotar la figura de Le Pen una mica més per rodar una mica més amb Bardella abans de llançar-lo, diguem-ne, a l'arena electoral, diguem-ne, no? En aquest cas, jo crec que, clar, ahir ja Bardella, evidentment, va sortir, doncs, d'alguna manera, evidentment, a criticar la decisió, però, clar, jo crec que tots els focus... l'apunten amb ell. No, jo no crec que... No, a nivell estatal no serà una alternativa a Le Pen.
I com a alcalde de Perpinyà et volia preguntar, no sé si Aliot ha dit res sobre tota la polèmica que hi ha hagut amb la qüestió de la denominació de la regió per part del delegat de la Generalitat.
No. De fet... La qüestió del nom del territori, Lió sempre ha utilitzat el nom històric del Rosselló i, de fet, tot el relat de Lió sobre la catalanitat és un relat, diguem-ne, d'una catalanitat, anem a dir, francesa, que no té res a veure o minimitzant els possibles vincles amb el que aquí diem la Catalunya Sud. I en tot cas, si s'ha de vincular amb algú, doncs ja ha fet un agermanament amb Palma, reivindicant aquest passat històric gloriós del Regne de Mallorca. Però ell té molt d'interès, d'alguna manera, a reivindicar una catalanitat que no passa per una gran Catalunya, diguem-ne, en Catalunya Sud, sinó que passa per una catalanitat, diguem-ne, ultralocal, rossellonesa, dins de França, i en tot cas, si no, en Mallorca, però mai amb la referencietat de Barcelona. Ell sempre ha estat molt crític amb això. Mm. I més, evidentment, en el context en el qual ell apareix per aquí, el 2020, amb totes les conseqüències, diguem-ne, encara del postprocés, a l'exili, no? L'acte del Puigdemont a Perpinyà, ell tot just abans que ell arribi a l'alcaldia, doncs hi ha tota una sèrie d'elements que ell, evidentment, fan que ell ràpidament s'aparti de tot això. Tot i que això no vol dir que ell no utilitzi la qüestió, diguem, entre cometes, folclòrica, no? De posar el canigó als cartells, de reivindicar un cert paper de la llengua discursivament. Després de la pràctica, no ha fet absolutament res. El primer ple del Consell Municipal va anunciar que el traduiria al català, després no només no el va traduir, sinó que evidentment les polítiques que està fent l'Ajuntament en relació a la catalanitat són minces, per no dir inexistent, per no parlar evidentment de la qüestió de la Bressola o tantes altres. La seva política en la catalanitat és clara. Per tant, ell, no, respecte a la polèmica amb el delegat, ell no ha dit absolutament res.
Però ell diu País català, a les cartells de la carretera, surt País català per Perpinyana catalana.
Sí. Ell justament treu la Perpinyana catalana i ho fa argumentant, de fet, que ell mai, de fet, al ple del Consell Municipal, ell diu, quan se li retreu aquesta decisió, ell diu, no he vist mai a Barcelona o a Girona, que Barcelona o Girona es diguin Barcelona la catalana o Girona la catalana.
Molt bé, però això és menor, però que surt el país català, jo l'he llegit a la...
Vull dir que
el tonto aquest que han posat a la Generalitat allà, que crec que és parent de no sé qui, és un ignorant. És un ignorant.
I que
és més restrictiu encara que el sobirisme i el centralisme francès, que és pitjor.
El que no té cap sentit és aquesta declaració, diguem-ne, negant la qüestió de Catalunya Nord, perquè Catalunya Nord és veritat que a nivell de l'Estat, de l'estructura de l'Estat, és un nom que no és oficial, és una evidència, però a nivell local, el departament dels Pirineus Orientals, la institució, diguem-ne, que correspon al territori de Catalunya Nord, no? en el marc jurídic francès, reconeix com a nom Catalunya Nord. És a dir, de fet, durant molts anys, i encara queden alguns cartells, a l'entrada del departament, a la frontera del Portús, per exemple, hi havia un cartell en francès, benvinguts als Pirineus Orientals, i en català, benvinguts a Catalunya Nord. Hi ha en ràdios a Catalunya Nord, a Perpinyà, que es diu en francès Radio Catalunya Nord. És un nom que fins i tot en francès...
És difícil justificar el nomenament d'aquest senyor, d'aquest noi. És difícil de justificar si no realment és perquè els lligams familiars són tan importants que se li ha de donar feina. Per la qual no està... És evident que no està qualificat.
Jo entenc que... Jo, francament, no entenc quin és l'interès que ha tingut a crear aquesta polèmica, perquè no té... Vaja, no té absolutament cap sentit negar, diguem-ne, aquesta qüestió. Estratègicament tampoc no sé exactament què és el que persegueix, però sobretot em sembla un desconeixement bastant important del país, perquè... Bueno,
viva Espanya i viva França.
Sí.
Viva la France.
Pablo Bonat, professor de català, com dèiem, que ha col·laborat en diversos mitjans analitzant la realitat de la Catalunya al nord i de l'extrema dreta francesa. Moltíssimes gràcies per participar al matí a Radio Estel.
Li puc fer una última pregunta?
A veure, ràpid.
Sí. No, només una cosa. El senyor Aliot és vicepresident del Reagrupament Nacional.
Sí.
I com a tal, probablement tenia més intervenció directa amb la decisió de desviar els diners del Parlament Europeu a empleats del partit que no pas la Marine Le Pen. Aquestes coses normalment no s'encarrega el líder del partit. Això s'encarrega els gestors del partit, no?
El jutge, a partir del que he llegit, el jutge diu literalment que Marine Le Pen té un paper central, perquè han analitzat tot un reguitzell de correus electrònics i de més, i acusen Le Pen de tenir un rol central en aquest sistema, diguem-ne, organitzat per generar, doncs, aquest desviament de fons. I de fet, en el moment en el que es publica el diari Mediapart publica això l'any 2013, en aquest moment el Lió és número 2 del partit, company de Le Pen i eurodiputat. I en aquest cas, el seu sou pagat pel Parlament Europeu és utilitzat, diguem-ne, d'alguna manera per partit. Però ell, en aquest moment, clar, estem parlant de fa 12 anys, el seu rol al partit és diferent que el que té avui. Doncs qui té el paper central, a partir del que han dit els jutges, qui té el paper central i seria, diguem-ne, la responsable o una de les grans responsables d'aquesta estructura, seria més aviat Le Pen que Guiu.
De fet, és una estructura creada en temps del pare, que d'alguna manera Marine sí. Le Pen hereta. Mm-hmm.
De fet, una de les coses importants és que Marine Le Pen ha intentat durant molt de temps allunyar-se de l'ombra del pare, diguem-ne, fins i tot ha arribat a ser fora del partit simbòlicament, etcètera, etcètera, uh-huh. Però clar, fins i tot ara que el pare ha mort fa 2 o 3 mesos, li esclata doncs, aquesta història, que evidentment, clar, fa 12 o 13 anys el pare tenia un paper encara més important i de fet el pare... Aquesta manera de fer, diguem-ne, el pare evidentment la avalava i la defensava i la promovia. Sí, sí, evidentment.
De fet, mira, aprofito que t'hem fet alguna pregunta més. Dic, per entendre també el que ha passat ara, cal entendre no, la importància que ha tingut per l'extrema dreta i sobretot per el Front Nacional, ara Reagrupament Nacional, el Parlament Europeu, no, que era durant molt de temps l'únic lloc on hi havia representació d'ells a nivell... polític.
Sí, clar, sens dubte. Home, tant des d'un punt de vista, diguem, de difusió del discurs i de les idees, com, evidentment, per la qüestió del finançament. Clar, sens dubte. Perquè el desplegament, diguem-ne, massiu del Reagrupament Nacional a les institucions franceses és relativament recent. El sistema electoral francès, com sabeu, limita bastant, diguem-ne, la diversitat de partits, no? per aquesta qüestió que tenen de la doble volta, etcètera, etcètera. I, per tant, limita, diguem-ne, la presència de forces polítiques minoritàries a les cambres, que sigui l'Assemblea Nacional o fins i tot a les institucions, diguem-ne, regionals o departamentals. Per tant, efectivament, el Parlament Europeu era, durant molt de temps, dels pocs espais on tenien... on tenien càrrecs electes i així ho han aprofitat.
Ara sí, Pablo, moltíssimes gràcies per col·laborar amb nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies. Que vagi bé.
Igualment. Ara ens trobem en aquesta situació, perdoneu, amb França, no?, amb l'extrema dreta sense líder, amb aquesta Marine Le Pen inhabilitada, caldrà veure com evoluciona. A mi hi ha dues notícies d'aquesta situació que m'han... No diria sorprès, perquè al final ja ho sabíem, però sí que és curiós i es pot marcar aquesta línia per ajudar l'audiència, que és una, el fet de que dels diversos líders internacionals que li han donat suport, no? Hi ha Donald Trump, Elon Musk i el govern dels Estats Units, però també el govern de Putin, a Rússia, el Kremlin.
És tot el mateix.
Això t'anava a dir, que és com queda més reflectit aquesta relació
França
entre uns i altres.
França i Rússia sempre han tingut una gran relació.
Però no crec que el Kremlin ara es porti massa bé amb Macron.
No,
però parlen.
Parlen, sí. França parlen. Sempre ha buscat un paper molt explícit i molt individual en política exterior. I parla amb Putin de la mateixa manera que parla amb Trump, quan molts premiers europeus ja tenen les vies pràcticament tancades, començant per Pedro Sánchez. En aquests dos casos. En canvi, Pedro Sánchez, per exemple, té una via amb Xina. Però jo crec que és molt simptomàtic que la primera reacció a la condemna a Marine Le Pen fos la del portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov. Va ser la primera persona que va denunciar les mancances de la democràcia europea que té... En fi, no diré la paraula, que des de la Rússia de Putin es questioni l'estatus democràtic d'un estat com França, doncs ja t'ensenya una mica per on van les coses. I per això jo crec que, sobretot en el cas de Marine Le Pen, com de tals altres, el primer que hauríem de fer és recordar que aquesta senyora ha estat condemnada per corrupció, no per les seves idees. per malversar 4 milions d'euros.
El que passa que la severitat no ajuda ni... Jo crec que la dreta s'ha de debatre a les urnes.
Sí.
I que fer una condemna d'inhabilitació... a més, hi ha una qüestió que aquí és clau. O sigui, aquesta inhabilitació hi havia una opció de posposar-la perquè es pogués presentar a les eleccions, però no, s'actua perquè no es pugui presentar en aquestes eleccions. I, de fet, és una mica una condemna a inhabilitació immediata buscada, no? Perquè se'ls pot interpretar que té un biaix polític, i aquí és on s'agafa l'extrema dreta. I jo crec que és mala notícia, perquè, al final, el fet de que el sistema es defensi, perquè entenc que és el que una mica ha passat, que el sistema es defensa fent fora un rival polític, expulsant-lo del joc democràtic, doncs al final ajuda aquells que diuen que aquest sistema doncs està tergiversat, i ajuda a les formacions que fan discurs antisistema, com és el reagrupament.
A vegades dona resultats, eh?
Jo crec que és més perillós assumir el discurs de que a un líder que té molt recolzament popular no se'l pot jutjar com a qualsevol altre, que és el que ha passat als Estats Units amb Trump, que es va anar ajornant el judici per la sala al Capitoli, mm-hmm. I ara tens un Trump que ja torna a manar a la Casa Blanca i està parlant de canviar la Constitució.
Que si ella hagués arribat a la presidència hagués quedat impune. Això és veritat. Però al final el discurs queda reforçat.
Però el discurs sempre quedarà reforçat. Per tant, jo crec l'única manera de defensar la democràcia és defensar per sobre de tot la separació de poders i el paper de contrapès de la justícia. Encara que a vegades no ens agradi el que fa la justícia, perquè és, i ho estem veient als Estats Units, la justícia, el legislatiu, l'executiu... O sigui, aquest repartiment jo crec que s'ha de defensar més que mai. I estic d'acord amb tu en que el que no pot haver-hi mai és un dubte de biaix polític en la condemna, però em sembla inacceptable l'argument de que, com que té molts votants, va guanyar les europees i tenia unes enquestes molt a favor, no la podies condemnar. És que aleshores
no estan
per sobre de la llei.
De fet, jo insisteixo que el debat no és si és condemnada o no. De fet, ni ella mateixa posa el debat en l'incís en aquesta qüestió, sinó en quin moment es fa efectiva la inhabilitació, no? I que és el que no li permet presentar-se a les eleccions. I ara ho explicava en l'entrevistat, que en el cas de l'alcalde de Perpinyà, doncs aquesta inhabilitació no té efecte immediat, però en el cas seu sí. I aquest és l'element que permet que l'extrema dreta francesa digui que la justícia acaba de fer una jugada amb biaix polític, que és aquest, i després una altra qüestió. El sistema aquest pel qual ha estat condemnada, que és que doncs, els diputats cobren o que els grups parlamentaris al Parlament Europeu cobren i aquests diners es desviaven cap al partit, això a Espanya també funciona així en el Congrés dels Diputats. El Congrés dels Diputats tenen un assistent per, diguem, per diputat, però hi ha alguns grups,
i al Parlament,
tots,
i a les diputacions provincials...
No estan,
a mi m'esteu
no
traient el discurs que volia fer.
Els seus assistents no estan treballant al Congrés dels Diputats, sinó que estan doncs, a les seus dels respectius partits. I aquí, diguem, la solució que es va trobar va ser en la via contrària, no? Va ser dir, no, és que no cal que estiguin aquí. Bé, anem a fer el reglament per dir que no cal que estiguin aquí, que poden treballar pel grup parlamentari des d'on sigui. I aquesta ha sigut la via perquè que hi hagi pau i després glòria.
Jo recordo caps de premsa de partit que eren funcionaris de la Diputació.
Funcionaris no, empleats.
Bueno, empleats.
Càrrecs de confiança.
Jo crec que algun era funcionari. És a dir... Jo el que... Bueno, d'entrada, a mi el que em sorprèn més és que hi hagin jutges d'esquerres. Vull dir, des de la meva posició de súbdit espanyol...
Que hi hagi... Clar,
d'Espanya n'hi ha uns quants, també. Ara no, però no em vinguis amb la
plomanera. Els d'Espanya, si són d'esquerres, són jacobins. O sigui, no hi ha per on agafar.
Els francesos probablement també.
No. També tens raó. Ho van inventar ells. I ens ho van exportar. O sigui, bueno, i deixant de banda això, jo crec que aquest sistema... Bueno, el convidat d'abans ha dit que la sentència, que jo no he llegit, diu que fil per randa, amb correus electrònics, es veu la intervenció directa de la Marine Le Pen. Jo, a mi em consta que hi ha molta gent que està treballant pel partit a costa de la, de la, de la, de la, de la institució. M'agradaria saber quants telèfons mòbils, quantes factures de telèfons mòbils, diguem, paguen les institucions a persones que estan treballant sistemàticament pel partit. Això, llavors, clar, a mi em sembla que això és una mica com tan extès que arribar a inhabilitar a la líder del partit. Per això em sembla clar, no, és a dir, escolta, si qui la fa la paga, s'ha de fer així, eh? Però en aquest món, diguem-ne, de relativitat moral, a vegades penses, bueno, doncs, potser no es medeix a tothom amb la mateixa, amb el mateix criteri, no?
Jo crec que és fonamental fer la distinció entre les institucions espanyoles i les europees, perquè el Parlament Europeu això sí que està prohibit. I, per tant, és una il·legalitat. I, a més, en un moment en què el Parlament Europeu, que ha de ser una peça fonamental d'aquest reforçament de la idea de la Unió Europea, està sotmès a unes pressions brutals i s'estan obrint casos de corrupció molt importants, a mi no em sembla gens desaforat el cas de corrupció contra el Reagrupament Nacional, perquè ho vam veure amb el Qatargate, que va significar portar a la presó a la vicepresidenta del Parlament Europeu.
No, ara tenim l'Albice. Ara tenim l'Albice.
I en el cas del Huawei Gate. I aquí s'investigarà... El que passa és que en el cas de l'Albice, que és igualment il·legal i corrupció, és un cas diferent perquè és un empresari que li paga per avançat amb la previsió de favors polítics i ho expliciten amb àudios que s'han fet públics. O sigui, que ara és més cafre.
Però vull dir que... Escutre de matar.
Però vull dir, en un moment en què el Parlament Europeu...
Escutre de matar, però és així, eh?
Sí, sí.
O sigui, sí, tal qual.
No us ho he inventat la de Vicer. No. Això està claríssim.
No, en el cas de l'Albice, que és que ell volia, o sigui, va cobrar per un empresari de criptomonedes perquè ell després li deia que afavoriria. És que totes les converses són, ja deia cutre, perquè al final és algo tan de primer, de política 0.1, no? Un tio que acaba d'arribar sense cap mena de noció del que és la política en les institucions europees, i a la primera de canvi ja fa això, però ell, en la seva realitat paral·lela i els seus canals de Telegram i en els seus canals de xarxes socials, aconsegueix donar la volta i que els seus seguidors doncs li comprin tota la mandanga, perquè al final ell fa aquest mateix discurs que també farà l'ultradreta francesa, aquest discurs antisistema, doncs estan intentant expulsar, sí, però, i aquest victimisme que els funciona bé.
Sí, però fixa-t'hi, Roger, que això està passant aquí, està passant a França, està passant als Estats Units, però a Espanya està passant al revés.
No, està passant exactament el mateix.
No, està passant el mateix, però els actors són diferents. És a dir, per exemple, o sigui, la manipulació dels jutges, que els jutges són acusats de part, ho està dient el govern espanyol...
Em sembla perillós, sí.
El que passa que és que a vegades és evident...
No, els jutges ajuden,
Clar, és que a vegades és evident. I perdona, i el que ens sembla als catalans, des d'algun punt de vista, és que la posició dels jutges és tremenda. I ja ens faltava el que passa en el pel forro l'amnistia. Llavors, això s'està carregant el sistema. Però no... a Catalunya, a Espanya... No. Aquest sistema ja s'ha perdut. S'ha perdut ja. O sigui, ja no... És a dir, a Itàlia ja fa temps que això va passar. El primer que va dir que Montesquieu ha muerto es diu... Encara es diu Alfonso Guerra. Doncs ara sí que sembla que ja no hi ha qui aixequi cap. Llavors, la batalla és una batalla campal on no hi ha un àmbit, diguem-ne, allò a salvo, que es diu en castellà, no sortia la paraula en català, a salvo, diguem-ne, d'aquesta batalla. No hi ha, i tots els jutges tenen un segell abans de començar. I això, o sigui, com ho diria? La desconfiança en la justícia... És brutal i jo crec que porta camí de ser irrecuperable. I, per tant, això trenca els sistemes.
Però jo crec que, això, que aquesta desconfiança l'estem provocant molt també des dels mitjans i sobretot des de la política, i posaré un cas molt recent, el cas de la sentència de l'anul·lació de la condemna de Dani Alves per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sentència adoptada per unanimitat per tres dones i un home, a més, considerats jutges progressistes en la seva majoria. Que, i això no vol dir que estigui a favor o en contra d'aquesta decisió del Superior de Justícia de Catalunya, entre altres coses, perquè em sembla que és un àmbit jurídicament molt complex sobre el qual no tinc tants coneixements com per decidir què és el que és correcte. Sí, em va semblar molt sorpresiva, però que és una sentència que, en tot cas, té molt de debat jurídic i fins i tot jurídic o polític en els termes de fins a quin punt el consentiment ha d'estar demostrat o no, fins a quin punt la credibilitat de la víctima se li ha de donar una fiabilitat i una credibilitat absoluta. O sigui, és un debat jurídic molt profund i molt intens el que ha fet la vicepresidenta Montero. No té res a veure amb un debat jurídic, té a veure amb el brochazo polític.
És un míting.
Clar, però és que es carrega un dels...
Sí, sí, la presumpció d'innocència, clar.
Dels eixos fonamentals d'un estat de dret.
Llei... S'havia venut aquesta llei com la panacea que, d'alguna manera, donaria prioritat a les declaracions de les víctimes per sobre de la càrrega de la prova, i els jutges han desmuntat aquesta premissa. Però és una... aquí el problema ha estat la venda, que s'ha venut a l'opinió pública d'aquesta llei.
Perquè hi ha una diferència entre l'acusat i l'acusador. L'acusador ha de dir la veritat. I l'acusat pot mentir per escapolir-se. I això, amb un acte, amb unes circumstàncies en què normalment és íntima, és tancada, no hi ha testimonis, això és realment és més complicat per les víctimes. I jo estic d'acord en que la sentència d'això dirà molt de denunciar moltes dones. Sí, això és un complicat. Sí.
Però de fet, és un pas enrere.
Respecte de la justícia global. Escolta, tenim un fiscal general investigat pel Tribunal Suprem. I resulta que no passa res. I per què no passa res? Perquè desconfiem absolutament del fiscal general. Però és que desconfiem igual o més del Tribunal Suprem que el vol jutjar. I, per tant, no hi ha confiança de res. I, per tant, és el sálvese quien pueda como pueda.
Però això...
I si pot fer com el jefe de la unitat de blanqueo i narcotráfico, d'apoderar-se de milions i milions i milions i milions de diners...
I empregar-los a casa.
Ser el principal responsable de perseguir aquest tipus de delicte...
Aquella imatge del dia de la detenció al xalet amb el Ferrari a la porta, ja dius, a veure, home, de què estem parlant? És que, clar...
Bueno, però és que no que té 200 milions en criptomonedes, eh?
Sí, sí, i tots els milions que li han trobat emparedats
a la paret, amb 20 milions, sí, clar. Sí, sí,
sí. Llavors, i tens raó una cosa, tens raó una
llavors
cosa
dius, escolta'm, què estem fent?
El missatge que reben els joves és sálvese quien pueda, i jo si puc, doncs no pago impostos, me'n vaig a Andorra a la que pugui, aquí m'he de fer ric ràpidament, no tinc per què pagar res ni complir cap nom.
Bueno, clar,
s'espixen
a sobre i diuen que plou.
Per això jo crec que el discurs dels partits centrals, sigui el conservador o el socialdemòcrata, de tot el que vulgui defensar la democràcia liberal, hauria d'aprendre com a mínim una cosa del trumpisme o de l'extrema dreta. O sigui, hi ha una màxima de Trump que és mai admetis un error. En el cas dels partits que es volen dir demòcrates, no vol dir que no admetis un error. Al contrari, si has comès un error, l'has d'admetre. Però no has de contemporitzar amb la por que et fan els contraris.
No has d'interioritzar mai el discurs de l'adversari.
Que és el que d'alguna manera ve a dir a aquest debat de, home, potser seria millor no condemnar-la perquè és líder de les enquestes.
No. Mm. Jo ara obriríem 50 debats sobre això.
No, però no podem.
Però no podem, a més jo tinc una pressa tremenda.
Imagina't.
O sigui que vingui
perquè
la raga...
Perquè si no, no deixava el micro,
eh? No, exacte, si no, que, aquí es quedava.
Perdó, Pau, per si
bon dia.
M'avanço, però és que s'ha avançat el barbet abans, perquè, clar, això ho diu perquè no es vol quedar.
Perquè no té temps.
Clar, si
perquè
no té... No, està dissimulat, perquè un dia t'has de quedar, barbet. Ens ho vas dir. Iba, tu també, el Roger no pot.
Has de parlar amb el meu representant.
Va, doncs ja ens passaràs, el teu representant, i quadrem agendes. Però per això m'ha fet gràcia, saps? Perquè ja volia escampar la boira abans que el convidessin.
Sí, sí, sí. Què teniu, Mercè, per avui?
Doncs mira, avui anirem a la Conca de Barberà.
Bon dia, eh?
Bon dia. Mira, ja...
Marxa.
Ell fa així com... Qui t'espera?
A la caixa. Ui, això és important.
Llavors és important.
Gràcies, Iba, i el Roger a la distància.
També.
Sí, mireu, anirem cap a la Conca de Barberà, que aquest cap de setmana, ja sabeu, canvi d'horari, i justament a Rocafort de Queralt, clar, hi ha dos veïns que dos cops l'any el que han de fer és pujar el rellotge amb totes les escales que comporta per canviar l'hora manualment.
Carai.
Que és algo, Pau, que nosaltres ja ens hem oblidat de fer, perquè ja digitalment canvia l'hora.
Sí, canvien tots, sí.
Doncs parlarem amb el Jaume Contijó, que és un dels veïns.
O hi ha l'altra opció, que fa molta gent, que és no canviar-lo durant mig any i anar mig any amb l'hora bé.
És l'opció que he fet tota la vida al cotxe.
Clar, veus, per exemple.
És veritat, que el cotxe queda allà a l'hora i tu ja fas l'exercici mental, no? En fi, i després també, Pau, mira, avui també celebren 40 anys que la Unió Europea va adoptar la bandera actual.
Sí.
En parlarem també al programa, a l'hora de l'entrepà, amb el Sanahuja i la Jèssica del Moral, que avui ens acompanya, perquè ja sabeu que la periodista, que va publicar la seva primera novel·la, que es diu Vincles, efectes i grillons, de l'editorial Columna, i estarà amb nosaltres a partir de les 12.
Doncs no,
I
no ens perdem res.
Ah, perquè te'n recordes que ahir vam anunciar amb el Rigau que deia Adolescència, l'heu vist,
sí,
la sèrie?
Sí,
doncs
avui, sí.
Mira, el Roger l'ha vist.
Roger l'has vist, sí?
Sí, m'ha agradat molt.
Iba no, eh?
Jo no.
I per què no la vols veure, Iba? O...
No, sí, però és que no tinc Netflix.
Ah, fa patir molt.
És tan prosaic com això.
Fa patir molt, diuen, Roger.
Fa patir molt.
Fa patir sí. Els pares, que són pares d'adolescents. Jo l'he vist una vegada després amb el meu fill, l'he tornat a posar, estem al tercer capítol, i hi ha tot de debats que són molt interessants, eh? Pels pares i per ells també.
Veus? De fet, el Regne Unit diu que
avui
la volen posar a tots els instituts.
De manera gratuïta, eh?
Sí, que ho promocionaran. Mm. Que convidin Iba, digues...
Aniré a veure l'última cap de setmana.
Que et convidin.
Doncs avui en parlarem al programa, també.
Molt interessant. Segur, jo la vaig començar ahir, per tant no escoltaré perquè no em feu spoilers.
Però has vist fins quan has vist?
El primer capítol.
Fins al final?
Sí.
Val,
sí,
ja
sí,
està.
Sí.
Val, d'acord.
El tercer és el millor.
Sí.
Mira, veus? Doncs me'n queden dos.
Prou, fins aquí.
Són quatre capítols, eh?
Iba, Roger, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
No, perquè ja ha fugit.
No, però ja està a la caixa.
Ja està. Mercè, tot vostre. Ara s'hi posen.
Ràdio Estel. Set de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és molt més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381. L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta Chichester Psalms, de Bernstein, un cant a la convivència entre religions. Amb més de 180 cantaires de cors catalans i sota la direcció de Xavier Puig, el programa inclou obres de Jenkins, Copland, Barber i Rahman. Un viatge musical per les cultures cristiana, jueva i islàmica per pregar per la pau. Diumenge 6 d'abril al Palau de la Música Catalana i gira de concerts a Terrassa, Lleida, Igualada, Granollers i Tarragona. Entrades i més informació a osvallès.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquesta és una ruta sense peatges.
Uei!
Al matí, a Ràdio Estel. amb Mercè Raga.
Recordi conduir amb precaució.
Bueno, estic una mica al cas, però tampoc gaire.
Ha arribat a la seva destinació.
Si mentre dino, pues veig la ruleta de la fortuna.
Al matí, a Ràdio Estel.
Amunt, preparades.
Com afecten les xarxes als joves? Molt bon dia, altra vegada, són 11:15. Aquesta és l'eterna pregunta que ens fem, com ens afecten les xarxes, ja només als nostres joves, sinó en general, als adults també. Segons hem pogut saber, gràcies a un estudi de la UPF i la UOC, TikTok és més perjudicial que Instagram pels joves. El per què? Doncs perquè TikTok no dona treva, perquè el seu algoritme, el famós algoritme, és molt menys transparent. Com ja sabeu, la voluntat del govern espanyol és elevar de 14 a 16 anys l'edat mínima per utilitzar aquestes plataformes i té clar que prohibir-les, tant que se n'ha parlat, no és la solució. I és que justament avui Netflix, ara ho parlàvem amb el Massip i el govern britànic, han acordat que la sèrie Adolescència, que avui en parlarem al programa, la sèrie que tothom en parla, la sèrie que ens pregunta directament si sabem realment què passa dins de l'habitació dels nostres adolescents, i en extensió també ens hauríem de preguntar si sabem què passa dins dels seus mòbils, que potser encara fa més por, i és una pregunta encara més incòmoda i inquietant alhora. En tot cas, com dèiem, avui hem conegut que el primer ministre britànic ha decidit que la sèrie es pugui veure totes les escoles del Regne Unit gratuïtament i que les projeccions estaran acompanyades amb xerrades, també discussions, guies i recursos educatius, perquè educar també és acompanyar. Avui és dimarts 1 d'abril, quan acaba en pau, comencem la guerra.
Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que passen de 11:15. Què tal? Com aneu? Nosaltres que agafem el relleu d'en Massip, com ja sabeu, com cada dia aquí al matí a Ràdio Estel, amb els efectius habituals del programa. En Rafa Sanahuja, l'Olma Giró i l'Uri Francisco. Bon dia, nois.
Bon dia, Mercè Raga.
Molt bé.
I ben tornada.
No està mai. Els que són la clau de tot plegat, això t'agradarà, Sanahuja, són els nostres homes a la peixera, la producció, una filosofia millennial, Ferran Capdevila.
El pa no engreixa, el que engreixes ets tu.
I no engreixa, el tio.
Només de mirar, eh?
Mira que menja fort.
Només de mirar engreixa.
No engreixa.
I pilotant el servei tècnic, un poeta, José Matosas.
El buñuelo és una fruta de sartén.
Bueno, ja el
preciós, això, eh?
Hi ha una altra persona que ens l'hem deixat, però, si més no, també li agraden bastant els bunyols. És el sots director d'aquest programa, en Joan Trias. Joan, què tal?
Molt bon dia. Sí, m'agraden els bunyols. Sí.
Com et trobes tu? Ell sí que és ben tornat.
Ah, sí, és veritat.
Sí, com hauríem de dir això?
Passa? No m'atreveixo a dir bé, encara.
Bueno,
aquelles coses...
Sortir de casa, ja està bé.
Vosaltres aneu de la maneta amb la Júlia Julve,
sí, sí,
perquè,
Julve.
Pobres, o sigui, vosaltres heu passat la tanda...
Anem avançant els símptomes.
Ai, noi.
La Julve li porta com 2 dies d'avantatge.
Sí,
llavors,
tu creus?
Sabem, sí, per l'estat de la Julve, que passarà d'aquí 2 dies amb en Joan.
O sigui, i
és com contagio.
Seguim el Joan, eh? Exacte. Fantàstic.
Mercè, deixem-ho dir això. M'ha agradat molt la portada d'avui. Molt.
Molt bé, doncs mira, ja veus. Que, per cert, amb el Rafa és que ho n'hem parlat moltíssim, perquè tu, Rafa, sí que l'has vist, Adolescència.
Bueno, i Joan també.
Tu l'has vist, és veritat. El que no l'ha vist és en...
no, Francisco. Jo és que entre Paradís de les Senyores i...
No tens temps.
I filla,
no. Paradís, Paradís.
No.
Paradís. No, no,
evidentment. Paradís i Adolescència, Paradís.
No, perquè no m'exigeix gaire el Paradís de les Senyores, saps?
És com bé, plàcid.
Molt blanquet.
Sí. Els nostres just... adolescents a la peixera l'han vist o no? Sí? L'han vist?
Posa,
mira,
sí.
Posa,
sí,
que sí.
El guionista no.
No.
Bueno, doncs nosaltres us aconsellem que la veieu, perquè de debò que paga la pena, i de fet en parlarem avui al final del programa. Ara sí, som al matí a Ràdio Estel. Benvinguts tots al nostre camp de batalla.
Al matí a Ràdio Estel.
Cosa mal hecha y atropelladamente.
Amb Mercè Raga.
Sí que ho tenim, això, Trias, alguna vegada. Sí, una mica, una mica atropellats.
Ja va així.
Ai, fill, què passarà avui al matí a Ràdio Estel?
Doncs quan passin 5 minuts de les 11 rebrem la visita del nostre expert en astrofísica, el químic quàntic i divulgador científic interestel·lar. Sí, sí, ell que avui ens parlarà del ferro pels que esteu avasats a Mecano. El Mecano, allò de muntar.
El Mecano, no el grup, sinó allò de muntar coses.
Sí, 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 com a muntar figuretes.
I tant.
Doncs allò, ens parlarà del ferro.
I, per cert, i també de l'eclipsi solar, que no sé si el vau veure el dissabte.
No, estava jo.
No
estava jo per eclipsis.
Com tu tries, no.
Estàs ben eclipsat.
Sí, per una altra cosa. Vinga, va, i a 11:45, com ja sabeu, és hora de fer l'entrepà.
En Rafa Sanauja, que farà un petit sangus de la Unió Europea. I és que tal dia com avui del 1985, la Unió d'Unions adoptava com a pròpia la bandera que coneixem avui en dia. Ho analitzarà tot plegat amb José Manuel Herbez, secretari de la Sociedad Española de Vexilología.
Ara.
Que és el que...
Diversió con banderes.
Exacte.
Oh, Sheldon Cooper. Mira,
que estudia les banderes. I a les 12, en aquest estudi, Jessica del Moral. Qui m'importa de
Que és maca aquesta cançó i que és maca la Pavone, eh? La periodista, presentadora i escriptora també ens parlarà del seu darrer llibre editat per columna Vincles, Efectes i Grillons, una novel·la en la que explora les relacions humanes.
I a quarts d'una, Joan, tindrem a la Bet Bardagí.
La nostra locutora i actriu de veu de capçalera conversarà amb la logopeda especialitzada en veu i vocal del Col·legi de Logopedes de Catalunya, Marina Pintanell, sobre com recuperar la veu després d'una disfonia o una afonia.
Veus
si no
en
sabeu la diferència,
clar,
també ens ho explicarà, això.
Mira, que no és el mateix, ja dedueixo. No?
Jo crec, Joan, que no és el mateix. No.
Bueno, tu no se't va anar la veu, per això?
No, del tot. M'ha quedat aquesta veu com rovellada. Veu de moc.
Bueno, tot plegat, però serà després de parlar en aquest programa del Festival Llums d'Antiga.
I és que el Festival Llums d'Antiga celebra la seva 7a edició de l'1 a l'11 d'abril i repartida entre 3 dels edificis medievals més fascinants de Barcelona, la Basílica de Sant Just i Sant Pastor, l'Església de Sant Felip Neri i el Monestir Sant Pau del Camp.
En parlarem amb el director de l'Auditori, Robert Brufau. I ja per acabar el programa... El españolito
que ves la tele... Ai,
parlarem,
Sabina.
Sabina, sempre. Parlarem d'una de les... Aquesta és una de les cançons que renega, Sabina? Que
no renega?
Sí. Hi ha un disc sencer...
És que no fa Sabina, aquesta cançó.
Si em dius que és Miguel Bosé...
Tu creus, també.
Sí.
Tu creus,
Sabina també. Va tenir un temps, una època...
I el disc Inventario... Sí. Sempre diu que no és seu. Bueno. És així. Parlarem d'una de les sèries, ho dèiem, que més èxit ha sumat la darrera setmana, Adolescència. Ho analitzarem amb Anna Vidu, sociòloga i investigadora, Ramon y Cajal, de la Facultat de Psicologia Blanquer, la Universitat Ramon Llull, i també farem un repàs de la televisió i la premsa del cor amb Jaume Borja, lo jabalí de l'Ebre.
Vinga, i així, d'aquesta manera, si tu vols... Què?
No està l'Olma, és veritat.
Qui vol?
No, ja deia jo que estarem molt tranquils. Arribarem fins a les 2 del migdia.
Va, anem-hi.
Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
10:42. Avui, si no ho sabíeu, és el Dia Mundial de passar-s'ho bé a la feina. Uh-huh. Ens hem posat a pensar en tots els corresponsals del matí a Ràdio Estel. Qui s'ho passa bé a la seva feina? A veure, qui diríeu? Qui us, el primer, la primera persona que us ha vingut?
Que sí. La Núria Cox.
La Núria Cox?
Núria Cox, home.
Clar, sí, sí.
Me penjo.
La Maria Àngel de les Alpaques.
Marians de les Alpaques.
La senyora dels metalls.
Senyor Cos.
Senyor Cos,
senyor Cos també.
També.
Sí, però molt bé.
Pues ara mateix el trànsit està bé.
Buffalo George, també.
Home, Buffalo. També. Bueno, Buffalo no ho sé.
Viu en el filo de l'abismo, Buffalo George, entre disfrutar i renyar una mica el personal.
Com veieu, com escolteu, la veritat és que hi ha bastants candidats, però ens hem decantat per recuperar la nostra enviada especial al barri de Capon, de Lleida. Ara fa temps que no hi parlem, i de fet serà la primera crònica d'aquesta temporada, si no ens equivoquem. Mireu, amb quin bon humor ens atén des de la seva feina...
Ai.
Això és important de dir-ho. La Puri, propietària de la cafeteria Il Cappuccino de Lleida. Bon dia, Puri.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bravo! Ui. És que és felicitat en estat pur, Puri. Escolta, un bar és molt sacrificat, Puri?
És molt sacrificat, però si t'agrada com ho visc jo, és un, cada dia és un... És com si aixequessis el teló i comences la funció.
Ah, bravo! Sí,
bravo, Puri.
Poeta.
És que clar. Escolta, Puri, ah, sí, sí. Ara 10:44, no sé si t'agafem a hora punta d'esmorzars.
Doncs sí, sí, ara tenim aquí bastant ambientillo. I, bueno, ara comunicaré als meus clients que avui és el Dia Internacional, com vosaltres heu dit, que jo crec que la gent no està massa assabentada.
Ah, no, no, però escolta, no, no. Però ara estàs a la, al caputxino, Puri?
Sí, estic al
vale,
caputxino.
Va,
sí.
Doncs fem una cosa, comunica'ls-hi ara en ara. Directe. Els tens al davant o no?
Bueno, espera, que entro, va. He sortit al carrer pel Xivarri.
Això, a veure, a veure, a veure.
Segonet, que entro dins.
Va, digue'ls-hi, sí. Que avui és el dia mundial de passar-s'ho bé a la feina. Ells a la feina no hi són, però en aquest moment, però...
No, no, però ells ara s'ho estan passant molt bé.
Ah, clar, fora clar. La feina, molt bé.
Vale.
Va, Puri, va.
I els hi comunico.
Fes de pregonera.
Ai, a veure.
Va.
Es fa saber.
A veure.
Vinga, va.
Hola, chicos.
Va. Hola.
Vosaltres sabeu que avui és el dia mundial del...
De passar-s'ho bé
a
la feina.
De passar-s'ho bé a la feina, chicos. Sí. Estem parlant-ho a la ràdio.
En directe.
Ho comunica als meus clients perquè estiguin tots molt contents. I perquè us aneu a passar molt bé ara quan torneu a treballar.
Bravo, Puri.
Escolta, bravo. Sí.
Optimisme en estat pur.
Puri, la gent no està gaire no per la feina,
Tampoc gaire.
Trobo que no està gaire per la feina, Puri. Però...
Et agafat fora de joc.
Clar, t'ho diràs. És
i bueno. Vol treballar en una zona d'advocats, saps què vull dir?
Sí. Escolta, tu, o sigui, tu i a Puri ja et coneixem, ja sabem que ets felicitat, com dèiem, en estat pur. Amb quanta gent, a la feina, quanta gent hi tens? Quants treballadors hi tens? Tens tu?
Doncs mira, tinc 5 persones més a part de jo mateixa, 5 persones.
Molt bé.
I
us ho passeu bé a la feina, Puri, o no?
Doncs la veritat és que molt, molt.
Veus?
Riguem moltíssim.
Veus?
I això, aquells moments que rius i contes anècdotes que ens van passant, pues, és de lo millor.
Maco.
És de lo millor.
La veritat és que ho hauríeu de viure perquè tothom té una història que contar... I també vaig a dir una cosa, que no sé si es cau ara mateix, però riguem molt, però a vegades també plorem.
Bona.
D'emoció, de la gent que t'explica coses, vivències... Mm. Vull dir que és tot una mica...
Tu també és maca.
Però riguem més, Riguem més que una altra cosa.
Si feu balança, rieu més. Nosaltres recordem que el Caputxino està al costat del campus universitari de Lleida, a Capon, i per tant teniu molta clientela universitària. Puri, confessa-ho, Puri, et posen de bon humor o de mal humor als universitaris?
De molt bon humor.
Ah, sí?
Sí. Diuen de... Poden dir el que vulguin de la gent jove, però és que ells sempre estan de bon humor. És que arriben i... Puri, això, mira, Puri, ara me'n vaig a fer un examen. Oh, ara ja hem acabat i ens n'anem de festa, ara... Vull dir, és que la gent jove és que té un taragnà així, com que són feliços, saps?
Tota la vida per davant, clar.
Oi, tant.
Clar. Transmeten.
Oi, tant. No. Puri, i tu ens pots confirmar que això que diuen, això ho diuen, dels universitaris que passen més hores dels bars que a les aules, tu tens alguna sospita d'algun client?
Els meus clients he de dir que no.
Ah, bueno.
Gent aplicada.
Ara ja us explico. No. I passen estones.
Sí,
Nosaltres som una cafeteria, que som cafeteria, no som un bar d'oci, de cartes i tot això que es poden passar l'estona. Som més cafeteria de fer un cafè, de fer petar la xerrada... Un dia heu de venir, esteu tots convidats.
Apa!
Un cafè.
Molt bé.
Sí, no.
Bravo, Puri. Sí, home, i tant, que anirem.
No, ens agrada molt el cafè, Puri.
No hagi pogut venir.
Oh, i tant.
Llavors, pues això, normalment, he de dir que els meus clients, les carreres les acaben bastant a l'hora que toque.
Ep.
A l'hora.
Bueno, alguna cosa s'arrossega una mica, però no...
Alguna assignatura que arrosseguem, no?
No, clar. Per quedar bé, ho dic de debò. Són uns clients bastant macos tots.
Professionals, Puri. Escolta, i ja per la darrera pregunta, una de les vegades que hem contactat amb tu és perquè esteu a prop dels cinemes Lauren, que es van reinaugurar. Com va la reobertura? Aquí també farem negoci,
Ara es diuen O Cine. Ara es diuen O Cine. Doncs bé, jo pensava de clar, jo fa 22 anys, quasi 23, que sóc aquí, vaig viure l'antiga... Bueno, els altres cinemes, i he de dir que m'esperava una mica més, però bueno, també ara arribarà el bon temps, ja hem de donar una mica de marge a les coses. Les coses s'han de fer, s'han de parlar una mica més llarga durada. Crec que encara és aviat per valorar.
És que és optimisme pur, la Puri.
Sí. Vull dir,
és que
m'encanta.
Puri...
Ja ha d'anar temps al temps. Digues.
No, que ja saps que per acabar, com a bona corresponsal que ets del matí a Ràdio Estel, et demanem una previsió del temps i el trànsit a aquesta hora. Com ho tenim des de cap on, a Lleida?
Pues des de cap on, un dia molt assolejat, serà un dia preciós. Ja la meva terrassa es posarà a tope a l'hora del solete. Perdó per l'incís.
No, per favor.
I el trànsit, pues, en aquesta hora, un trànsit viable. Bé,
viable, fantàstic.
Molt bé.
Puri, que acabis de passar un molt bon dia, de passar-ho bé a la feina. Ja sabem que ho portes dins, portes la festa dins. Que una abraçada ben forta.
Abraçada per tots i tothom, si us plau, que disfruti a tope.
Vinga, gràcies, Puri.
Adéu.
Bravo. Va, 10 i 49.
Ràdio Estel.
A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Radiofórmula.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Mmm, un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, t'enllaparàs els dits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Sí, jo estic contenta.
Vinga, s'han agut ja davant.
Vinga, parlem d'un rellotge molt especial. I és que, amics, companys de taula, si em feu una mica de cas i deixeu de mirar la tele, cada any, mentre la majoria de mortals ja no pensen en canviar l'hora, perquè tot és automàtic, ja a Rocafort de Queralt, de la Conca de Bàrbara, atenció,
situat,
hi ha una tradició molt especial. Pujar 94 esglaons del campanar per moure manualment les agulles del rellotge de l'església. És una feina bruta, però algú l'ha de fer. Un rellotge històric de 1945 comprat per 25.000 pessetes. Des de l'ESO és una moneda que teníem abans de l'euro, ¿vale?, que resisteix els intents de modernitzar-lo. Avui parlem amb un dels dos herois que fan possible aquest ritual semestral, perquè es fa dos cops l'any. Teníem amb nosaltres un dels escaladors d'esglaons voluntari i guardià del rellotge aquell que fa tic-tac amb l'ànima del poble, el Jaume Cotillon, veí de Rocafort de Queralt, que canvia l'hora del campanar. Jaume, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres, Jaume. Escolta una cosa, això sí, va ser diumenge, no? La pujada dels 94 esglaons, evidentment ho feu al dia següent del canvi d'hora.
No, normalment es fa el mateix dia. El que passa és que aquest dia, bueno, també era el mateix dia, però es va fer una mica més tard perquè va venir TV3 per fer-los i davant seu.
Ah, clar,
vam fer una mica de tampa, per dir alguna
cosa. Teatre, Joan?
No,
teatre del bo, però,
Teatre del bueno. Molt bé.
Teatre del bueno, això, molt bé.
Ara. Perquè, escolta, Jaume, a quina hora és ara mateix a Rocafort?
A quina hora és ara?
Sí.
Ara són a vora les 11, les 11, bueno, ja no veig el campanar, ara, però les 11 menys 10, així més o menys.
Més o menys. Per tant, ara ho tenim ben... Ho tenim...
Això, no he sortit a mirar-ho, tampoc, eh?
Ja, però...
Va, vam deixar
ben ajustat,
això sí.
Però va bé.
De fort van amb l'hora més o menys.
Més o menys, ja més o menys. Tot no, tampoc cal afinar, no cal, 100%. I una qüestió, quan pugeu aquests 94 esglaons, Jaume, Ho feu amb alegria o pensant, escolta, no serà qüestió d'anar posant un rellotge digital?
S'ha fet de tota manera, això,
Com, com?
Perquè a mi em va... T'explico una mica la història?
Sí, home, endavant.
Jaume, endavant.
Endavant, doncs miri, jo no soc rellotger, ni de bon tros, però nosaltres tenim un supermercat aquí, ara estem jubilats, per això dic teniu, i el batlle de llavors, a l'Antigual, me va venir i me va dir que podries anar ajudant aquests de Roquetes, perquè han de pujar algú cap dalt i necessitin algú que els ajudi. Doncs bueno, hi vaig anar. A partir d'aquell dia, que això estic parlant de fa uns 20 anys, a partir d'aquell dia ja vaig estar, doncs, no es pot dir enganxat, perquè això no és enganxar, però vaig tenir una obligació més, perquè això és una obligació.
Ah.
I no és solament, canviar l'hora, perquè en tant en tant s'ha de pujar a engreixar els coixinets, s'ha de pujar a netejar les esferes aquelles. Bueno, és un manteniment.
Un manteniment.
És un manteniment que se fa, doncs, que diré jo, potser cada parell de mesos, ni de res.
Ah, clar.
De avaries n'hi ha poques, això sí.
Jaume, perquè aquest quan...
Perdona, digue'm.
Dic, quan hi ha una avaria, tu ets dels que et mires el rellotge amb les mans a la cintura i dius, això deuen ser els coixinets?
No, això tampoc. El que passa és que aquell senyor, i vaig agafar amistat amb aquest senyor de Roquetes, que es deia Frederic, que ara ja han traspassat l'empresa, ja era gran, que ja ara és mort, però broma. I llavors, quan devia alguna coseta a fer, li deia a l'Ajuntament que pugui, i ell m'ho deia a mi. Ves cap dalt, quan siguis dalt, agafa el mòbil, i d'allí jo t'aniré anant dient a veure quines peces has de tocar. Vull dir, m'hi vaig trobar posat així.
Doncs, escolta...
Que hi havia dies, que hi havia vegades, que no eren 94 escales. Ah. Havies de pujar dos o tres cops. Ara buscar una peça, a baix, ara buscar...
Clar, és que quantes escales has de pujar, Jaume? Quantes escales pugeu?
94.
Estan comptades.
Estan comptades, que no n'hi ha ni una més ni una més.
No, comptadíssimes. Però, i Jaume, quanta estona és de pujada?
Home, no sé, això no sé, depèn. Jo es pujava bastant de pressa, ara ja no pujo tant de pressa, però bueno, no sé, 94 escales, en poca estona ho fas, això.
Ja, bueno,
a mi em sembla...
És un esport, la pujada d'escala de Campanar. Molt bé.
I si ho has de fer, si les has de pujar dos o tres cops al matí, encara més esport.
Jaume, i després un esmorzar, no?
Ah, claro.
Escolta una cosa, clar, és un rellotge que té moltíssima història, ara ho dèiem, històric, del 1945. Va costar 25.000 pessetes, de les antigues pessetes. Clar, es diu que es van comprar amb donatius dels veïns, això és cert o no?
Sí. Els veïns van pagar 24.960.
Ah, i la resta?
L'administració.
I això, doncs, ja era entre veïns aquí, gent que venen a estiuejar, vull dir, bueno, veïns, es pot dir. Sí. No solament que vivien al poble, sinó els que estaven vinculats al poble, per dir alguna
cosa.
Uh-huh. Era una època que llavors massa diners la gent tampoc els tenia.
Déu-n'hi-do.
Ara tampoc,
I la resta que vau posar vos, Jaume?
Com dius?
La resta de que calia pagar, que són 40 pessetes.
Bueno, això, llavors, el que faltava és que ho va fer l'Ajuntament,
Vale.
L'Ajuntament no tenia diners per pagar les ells. I va fer un recol·lecte al poble i va fer...
Vale.
Tot i que les va pagar dos cops, perquè tinc entès, les va pagar la meitat quan van acabar...
Financiat.
I l'altra meitat al cap d'un any, com si fos una garantia, això, saps?
Molt ben fet.
Escolta, Jaume, i us entreneu d'alguna manera per pujar? Feu algun entrenament particular o no? Directament aneu a les
bravades? No. No.
Vale, escolta, i una cosa, crec que us han ofert algun rellotge que sigui automàtic?
Sí, m'ho va oferir a mi, precisament, aquest senyor de Roquetes. Va oferir que es posarien un rellotge automàtic, que tot se faria de baix, que es canviaria l'hora sola, i que no caldria anar dalt per res, i que oferia canvi totalment gratuït, o sigui, ell prenent aquesta peça i posaria aquella altra nova.
Ah. Amb un cartell
això
patrocinat.
Això no és el brull, perquè van dir, doncs, allò, tenim una peça de museu aquí nosaltres.
Home, i tant. Home.
I em porti una de nova, quan ja tenia, llavors, podia tenir, si ja té 80 anys, estic parlant, podien tenir 60 i pico, 60 i pico d'anys, que es fessin un canvi, portant un de nou, això no hi ha cap cotxe que t'ho faci, això, no?
No, clar, això s'ha d'aprofitar. Escolta,
s'han d'aprofitar que ara és el nostre.
Exacte, s'ha d'aprofitar el que teniu.
El nostre, punto, ja està.
Però escolta una cosa, a més, si funciona, no?
Les coses no
s'han de tocar. I una cosa, els joves del poble volen aprendre aquest ritual? Hi ha un relleu generacional, Jaume, o de moment no?
A veure, espera.
Jaume, ai, sí.
Sí, ara
no,
sí, dic,
no, et deia que si els joves del poble us han demanat aprendre el ritual, si hi ha un relleu generacional o de moment confien en vosaltres i ja està.
No, no, nosaltres ja està. Sí, sí, nosaltres ja està. Això jo podria dir, jo si vaig pujar allà, més o menys, sobre uns 15 anys o així, i tot ha sigut, i nosaltres ha sigut també desinteressadament, eh? Vull dir, fas una cosa pel poble i punto.
Clar, generós. No, no, ja està molt bé, això. I ja per acabar, Jaume, clar, el rellotge no serà etern. Si arriba el moment que s'ha de canviar, això serà un cop, no, també?
Dic una cosa, aquest rellotge té 80 anys i els engranatges estan com el primer dia, eh?
Noi,
fixa't. És per veure-ho.
No es fabrica com abans.
No hi ha cap desgastat, eh?
Per tant...
Aquella gent devia gastar un material molt bo.
Molt bo, sí.
Perquè no hi ha ni un engranatge gastat. Ara això sí, nosaltres hi posem grassa, el cuidem.
Manteniment, Jaume.
Ja es nota.
A més, és del poble, és un patrimoni del poble.
Exacte.
Tu diràs.
Exacte. Jaume Cotillón, des de Rocafort de Queralt, que ha canviat l'hora del campanar i que fa aquest manteniment fantàstic amb tant de carinyo. Moltes gràcies per explicar la vostra història aquí a Ràdio Estel.
Bueno, escolta, aviam, ara hi ha un altre noi que m'hi puja, vull dir...
Ah, bueno, ara. Jaume, ja parlarem un altre dia. Vinga, moltes gràcies. Adéu. Va, anem a escoltar la Júlia Julvei i tornem.